objectiu de concretar bases de diàleg. Aquesta cita forma part de la ronda de contactes que inicia la número 2 de l'executiu amb els representants de les principals confessions religioses presents arreu de l'Estat. Durant la reunió, Carmen Calvo i el cardenal Omella han constatat la bona disposició de les dues parts i han abordat sense restriccions qüestions d'interès mutu que configuren el marc de relació entre l'Església Catòlica i l'Estat actualment. En aquest sentit, s'han acordat establir una agenda àmplia de treball per avançar en un model que permeti i la col·laboració i la resolució de les possibles discrepàncies que puguin plantejar-se, i s'han designat les persones encarregades d'això. La fiscalitat de l'Església, la protecció a la infància, les immatriculacions o la reforma del marc normatiu de l'educació figuren entre els temes que seran abordats. I avui entra en vigor la norma de la distància interpersonal de seguretat. Aquesta mitjanit s'han acabat els límits d'aforament marcats pels percentatges als espais tancats i a l'aire lliure, que a partir d'ara hauran de passar a garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona, és a dir, 1,5 metres de distància interpersonal. És la nova normativa que el govern va aprovar dijous passat i amb el que els establiments hauran de vetllar per complir les distàncies i establir quantes persones hi caben i com es delimiten els espais. I encara us expliquem que des de l'11 de maig a Espanya s'han registrat 36 brots de coronavirus que han afectat prop de 1.000 persones, segons ha informat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. El ministre de Sanitat ha dit que l'epidèmia ha estat una lliçó d'humilitat en tota regla per a tots i que ara l'objectiu és poder detectar els brots molt precoçment. La majoria d'aquests brots han estat associats a la indústria càrnica i treballadors del camp. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda, Ràdio Estel, Plusvàlua. Un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Doncs ja hi som, ja hem arribat a l'últim dijous del mes de juny. Mares, pares, ja esteu alliberats. Els nens i les nenes ja no tenen escola, no heu d'estar connectats amb aquestes videotrucades que tant ens molestaven. I estem tranquils, per fi. No sabem si les àvies, els avis i alguns tiets estan tranquils, perquè potser els ha tocat a ells, però, si més no, les mares sí. Doncs arrel de tot el que hem viscut, de que hem estat molt més a casa, de que encara ho estem, de que estem teletreballant i de que ha sigut el gran moment de replantejar-nos cap a on ha d'anar la nostra carrera, de cap on ha d'anar la nostra imatge, avui tornarem a parlar de marca personal. I amb qui hem de parlar de marca personal? Doncs, indubtablement, amb Paula Fernández Ochoa. Molt bon dia, Paula.
Molt bon dia.
Anem a recordar, la Paula ja és habitual aquí del Plusvalua Dones, però per aquells que ara no se situïn ben bé, la Paula Fernández Ochoa és consultora de marca personal i el rendiment, és speaker en entorns d'alta competició i és també especialista en màrqueting jurídic. És la sòcia fundadora de Mort del Lou i va fundar també Vivir Corriendo, que a més és el seu gran lema i tots aquells que la coneixeu sabeu que ella sempre viu d'aquesta manera, doncs amb un gran somriure. Paula, tu també formes part de la junta directiva de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern i, a més, hi ha una novetat, que l'última vegada que vas venir encara no era, però ara sí, t'hem de felicitar. Recentment has estat nomenada presidenta de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia.
La verdad es que ha sido un honor. Es un proyecto muy bonito en el que tú formas parte, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la parte de la igualdad, diversidad y con todo tu trabajo. Y con muchas ganas de apostar por el bienestar en el sector legal que tanta falta nos hace.
Desde luego, sí, sí, porque realmente el sector legal es un dels sectors que més pateixen estrès i moltíssimes, moltíssimes diferències que no s'estan traient a la llum i, per tant, doncs, aquí la Paula Fernández Ochoa liderarà tot aquest projecte que ja fa uns anys va començar. Ara sí, Paula, centrem-nos en la marca personal, de forma esquemàtica, perquè la majoria ja saben què és de les altres vegades, però situa'ns una mica de què és aquesta marca personal, de què parlem.
A ver, la marca, concretando, intentando hacerlo fácil, es la huella que dejamos en la mente y en el corazón de los demás. Son los atributos que tenemos que nos hacen únicos. Es nuestra propuesta de valor y lo que realmente nos diferencia de los demás y nos posiciona con ventaja competitiva en el mercado para ser la opción elegida.
Clar, perquè cada persona som diferent, som únics.
Exacto, lo que se trata es de ser únicos brillando, de ser únicos aportando valor.
I per brillar, per realment poder-ho fer, ha portat aquest confinament o aquesta situació oportunitats per poder brillar, Paula?
Yo creo que sí, sin duda. De hecho, nos ha dado la oportunidad de dejar de ser ese hámster que da vueltas en la rueda constantemente en movimiento pero sin dirección alguna, arrastrado por la vorágine, quizá del día a día que llevamos todos, sí. Y nos ha dado la oportunidad de pensar, de parar, de hacer una primera fase de trabajo, análisis, de introspección, de plantearnos qué estamos haciendo y dónde vamos. Y a partir de aquí saber dónde tenemos, o sea, cuál es el sentido de nuestras vidas y ahí, desde luego, es una fase esencial de la marca personal.
Clara, per qualsevol persona que estigui escoltant, no només com a marca personal, sinó aquí estem parlant d'anar molt més enllà, estem arribant a l'essència de la persona, del ser humà.
Absolutamente, y de hecho también la COVID, que ojalá no hubiera tenido lugar, pero ya que está, vamos a ser optimistas. Y nos ha reforzado mucho más en valores. Y los valores de las personas es uno de los atributos esenciales en la diferenciación. Las marcas se están humanizando. Los consumidores, clientes, queremos personas. Queremos gente que nos llegue. Queremos gente que con sus valores marquen diferencias. Y gracias a la crisis, a estos momentos tan duros que hemos vivido de falta de piel, que también comentábamos al principio, sí, de ver dónde está realmente lo esencial y lo importante, nos está ayudando mucho más a mojarnos, a apostar por nuestra esencia y que sea una parte única de nuestra marca.
Sí, tant que sí, indubtablement. Aleshores, Paula, si a tot això ho aterrem, al dia a dia, què hem de fer? Com ho gestionem? Explica-li a la gent què és el que ha de fer.
Per on empezamos,
sí,
¿no?
Exacte,
¿qué hay que hacer?
Exacte.
Primero es querer, con lo cual, si ya hemos llegado hasta aquí, estamos interesados y queremos, y os animo a que lo hagáis, sin duda. Hay que hacerlo con estrategia. La intuición está bien, sentido común también, pero no. Las cosas salen mejor con una estrategia y un plan de acción. Y para gestionar la marca personal, el proceso se llama personal branding y tiene cuatro fases. Muy sencillo, lo voy a hacer. La primera, sí, es la que hablábamos, de ese análisis, de introspección, de plantearnos cuál es el sentido de nuestra vida, dónde aportamos valor, para qué hemos venido, ¿no? Muy resumido. La segunda sí que es el diseño de la estrategia, de marcarnos qué queremos conseguir, quién es nuestro target y cómo lo vamos a conseguir, cómo nos vamos a acercar, cuáles son los canales que tenemos que utilizar pues para llegar al target femenino, para llegar al target de startups.
Sí, sí, cada uno su ámbito.
Exacto, adecuando el mensaje de venta, adecuando todo, porque tiene que tener coherencia, sobre todo. Y luego, por supuesto, es la puesta en acción. Hay que pasar del mundo de las ideas, del romanticismo, a la acción, a mojarse, a dar pasos y a avanzar. Es la única manera de poder conseguir tu marca. Pero sin duda es eso, con una estrategia y un plan de acción y con mucha, mucha metodología y constancia. Es un proceso a largo plazo, es un proceso para toda la vida, pero que requiere dedicación, requiere ir como un goteo constante, una lluvia que poco a poco va calando, pues esa es la huella que tenemos que hacer, que conseguir.
Como el que entrena y sale a correr, que lo tiene igual que ir haciendo cada día, pues aquí hem de fer el mateix. Un tema és ser treballador per compte pròpia i un altre és per cuenta ajena, no? Ser treballador d'una empresa. Siguis qui siguis, està clar que has de treballar aquesta marca personal. I més arrel del COVID, de la Covid, precisament.
Absolutament. Además, varios motivos. Uno de ellos es que el contrato indefinido no te lo garantizan ni te asegura absolutamente nada. Dos, un profesional, por mucho que trabaje para una empresa, tiene que ser intraemprendedor. Es decir, un trabajador por proyectos, con mentalidad de trabajar por cuenta propia y como si cada cliente o cada proyecto fuese el único y el mejor. Porque además hay muchos cambios, hoy estás en una empresa y mañana puedes estar en la calle por el COVID o por la COVID o lo que sea.
Sí, sí,
entonces realmente, exacto,
sea.
Tienes que ser un profesional no empleado en el sentido de abrir el despacho, me siento trabajo y me voy. No, o sea, se trata de ser un profesional implicado al 100% y trabajador por proyectos.
I tant que sí, precisament una de les novetats que ens porten els darrers estudis a nivell de treball és que arrel d'aquesta situació que hem viscut, cada vegada hi haurà més autònoms que es treballarà més per projectes.
Totalmente. Y luego, además, lo que nos ha dado también la COVID, y el mercado lo está exigiendo y lo ha acentuado ahora más, es la necesidad absoluta de ser un profesional creativo, de ser un profesional con resiliencia, con capacidad de gestión y de análisis del cambio y tomar decisiones y seguir adelante. Además, en estos momentos tan duros es que lo revolucionario ha sido la alegría. Las personas
luego
que son capaces de automotivarse, de seguir remando y de avanzar. Eso es lo que necesitamos y a eso es a lo que sí o sí os animo a que no desistáis y que lo consigamos.
I tant que sí, doncs amb aquesta alegria, amb aquesta motivació, anem a donar pas a les nostres tertulianes d'avui, que també són dos persones molt alegres i amb moltíssima força. Les coneixeu a totes dues. Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Mireia i Paula.
Molt contenta de retrobar-te, de sentir-te, perquè des de que hem començat novament a emetre des d'aquí, des de l'estudi, encara no ho havíem fet.
Doncs sí, molt contenta també. Amb ganes de veure-vos físicament.
I tant, que sí, estem ja comptant els dies de poder tornar a estar totes juntes aquí a l'estudi de Ràdio Estel. I a l'altra línia tenim a Laura Rossillo, que la Laura Rossillo ja sabeu que és la més gran experta en edatisme tant a Catalunya com a Espanya. Laura, molt bon dia.
Bon dia, Mireia. Què tal? Com estem?
Molt bé. Tu això d'intervenir per telèfon ja ho portes per la mà.
Ah, sí. Jo crec que ja visc a dins d'una aplicació de mòbil, ja.
I tant, gairebé, gairebé és el que ens toca. Escolteu, Anna i Laura, des d'un punt de vista del consumidor, arrel de la pandèmia, considereu que les persones buscarem encara més marques responsables i compromeses? Laura, si vols començar tu.
Crec que és l'Anna, però bueno, jo contesto i ho faig venir cap a la meva. A veure, de la mateixa manera que jo crec que les empreses canviaran tots els seus criteris respecte a les competències que demanaran a les persones i que s'acostaran més a competències que li diuen competències slow, febles, no? Competències sí, que tenen a veure amb el que deia la Paula, amb mm-hmm, la creativitat, amb l'adaptabilitat, amb, d'alguna manera, tot el que té a veure amb, i s'ha vist amb el tema del Covid, amb el lideratge femení, molt més de consens, que no de competitivitat, en fi. Jo crec que el mateix que demanarà a les persones que treballen dins de l'organització, sigui com a autònom, sigui com a empleats, ho demanarem als consumidors a les empreses, exactament igual.
Anna, què en penses tu?
En aquest sentit, estic absolutament d'acord amb el que dieu vosaltres, però també afegiria que també s'ha de tenir en compte que les empreses, a part de buscar aquests atributs, també hauran de posar a les persones en el centre. Aleshores, no només vendre aquesta marca de cara enfora, sinó també de cara als treballadors. Pensa que les empreses ara hauran de reestructurar els seus espais de treball. Hi haurà molta gent també teletreballant i s'haurà de tenir en compte i cuidar això perquè sigui doncs, una forma de treballar ecològica on la persona sigui doncs, al centre de tot.
Clar, tu parles de la persona en el centre, d'aquesta nova manera de treballar. Com afectarà realment en el món del treball?
Sí, clar, afectarà moltíssim perquè, clar, del moment doncs, que es teletreballa des de casa, doncs s'hauran de complir doncs, una sèrie de mesures doncs, perquè la persona tampoc no sigui... Perquè això no acabi sent una trampa, no?, de l'hora de treballar des de casa. Per...
Clar, Laura...
Sí, jo ara el que estic veient és que l'important és que la gent que està tornant a la feina, que està tornant al seu lloc de treball, uh-huh. en el fons està teletreballant també. També està connectada amb la resta de l'equip, normalment no s'incorpora tothom de cop i s'està incorporant la gent de forma molt progressiva. Per tant, el contacte segueix sent telemàtic, el contacte amb l'equip, amb la resta de la... Per tant, hem de treballar noves habilitats de comunicació, noves formes de relació que tenen molt a veure amb la digitalització.
I tant, parlant, Laura, d'aquestes noves habilitats, aquestes noves maneres de comunicar, creieu que ja ha canviat la manera de comunicar? El canvi ja està fet?
Sí, només pensa totes les vegades que has consultat el WhatsApp amb els últims 2 mesos o 3 mesos. És espectacular, espectacular la nova manera de comunicar-se, la nova manera de relacionar-se. I parlant de marca personal, uh-huh. cada vegada més important aquesta diferenciació, no? Aquest ser, justament, saber qui ets, no? I saber exactament què és el que tu aportes a qualsevol relació, a qualsevol empresa, a qualsevol organització.
I tant, Anna, amb les noves maneres de comunicar...
Sí, mira, jo, per exemple, a nivell personal també, doncs, per mi ha estat una oportunitat, no? Per exemple, a mi la pandèmia ha donat l'oportunitat de fer directs, també, doncs, a través d'Instagram, de poder conscienciar més a les persones d'una pandèmia, com és el tema, per mi, que és la pornografia, i m'ha donat, doncs, l'opció de fer noves campanyes i una nova forma de comunicar, doncs, que abans no l'havia fet mai, no? I també penso que ha sigut un nou moment, doncs, també per formar-nos doncs amb habilitats, per exemple, amb el tema de la... Havia molta formació durant la pandèmia. Doncs també veig una oportunitat doncs, per poder ser millor i per poder, doncs, per exemple, amb el tema de la gestió del temps.
Doncs està clar, Anna, i tant que sí, amb totes aquestes noves maneres de comunicar que tu has portat, i des del que ens diu la Laura i des del que ens diu la Paula, aquesta importància de la coherència amb nosaltres mateixos i d'anar a la nostra essència. Esperem que no perdem els valors. Doncs precisament, parlant de marques responsables, recordareu que fa unes setmanes parlàvem amb Meritxell Bautista, que Meritxell Bautista és empresària i cofundadora de Fibracat. Fibracat, Paula, recorda que vam estar parlant que és una marca on el 60% de les seves directives són dones.
Sí, sí, m'acordo.
I justament ara, arrel de la pandèmia, ells han abocat molts diners a ajudar a tot el que ha sigut el tema científic i en els hospitals, suposo que també ho deveu haver llegit, perquè les persones malaltes poguessin connectar-se amb les seves famílies. Bé, doncs avui tenim aquí a Meritxell Bautista, no només com a cofundadora i empresària de Fibracat, sinó la tenim com a presidenta de Fibracat TV. Fibracat TV és la nova televisió que hi ha a Catalunya. Molt bon dia i benvinguda, Meritxell.
Hola, Mireia. Bon dia i ben trobada per totes.
Doncs moltíssimes felicitats, això en primer lloc, perquè realment és una molt bona notícia aquí a casa nostra, aquesta nova televisió.
Doncs sí, ho és, perquè el nou projecte i el naixement de Fibracat TV és una aposta que fem des de Fibracat amb molta il·lusió, amb molta prudència i on volem destacar els nostres grans eixos, que és la part de tecnologia i, evidentment, de dones. I quan parlem de dones, parlem de l'empoderament femení, parlem de l'emprenedoria, parlem doncs, de l'igualtat, no?, i d'aquesta diversitat. I el que volem és doncs, ajudar a fer-nos visibles i a posicionar-nos a tots els llocs on les dones haurien d'estar.
I tant que sí. Què ens porta aquesta nova televisió, a més d'aquest empoderament, aquesta igualtat i diversitat, i per suposat aquest tema tecnològic? Quines novetats porteu?
Doncs, Mireia, tenim moltíssimes novetats, però sobretot és en temàtica, amb una temàtica de qualitat i en formats totalment inèdits. I, com no, portarem gent i cares que el que faran doncs serà ajudar-nos a entendre el per què les dones hauríem d'estar a llocs de responsabilitat. I quan dic això em refereixo a... Home, suposo, no sé si em deixaràs que avanci una primícia.
Sí, sí, jo et deixo que avancis perquè estem tan contents i saps que vas tenir tant d'èxit el dia que vas venir que per inspirar la gent que pots avançar el que vulguis, només faltaria.
Doncs mira, el que volem avançar des de FibraCat TV és que tindrem la gran sort de tenir un programa important i pioner de la ràdio, que és Plusvàlua de Dones.
Uau!
I el portarem a format televisiu. I a més, t'agraeixo personalment, perquè és un recolzament important dins de FibraCat TV, doncs una figura doncs, com la teva Mireia, com a editora de gènere dins de FibraCat TV, que això és la primera vegada en un mitjà de comunicació que es fa.
Sí, totalment d'acord. Moltíssimes gràcies, Meritxell. Els oients, les oients, no penseu que això estava preparat perquè no ho estava. Tenim a la Paula aquí al costat i sap que això no estava preparat ni molt menys. Aleshores, doncs, agrair-te. Estem molt contentes com a Plusvàlua Dones d'aquest pas. Per tant, totes ens podreu seguir l'any vinent, a partir del setembre, octubre, ja ens ho indicaran doncs, en aquest FibraCat TV, a part, lògicament, de seguir aquí a la ràdio. I aquesta aposta tan gran de FibraCat TV per l'editora de gènere, perquè és que realment, Meritxell, no hi ha cap mitjà al país.
Correcte. I no només no hi ha, i és que FibraCat TV era necessari, perquè portem molt de temps ajudant en aquest empoderament femení. I el que també volem és la igualtat, no? Quan parlem de feminisme, parlem d'igualtat. Jo no entenc el feminisme d'una altra manera. Per tant, és important doncs, una figura com la teva, en aquest cas, i a més, el que demanem a tots els vostres oients i a la gent és que ens segueixin, perquè arribarem en formats molt innovadors, no? Quan parlem en formats més curts, tocarem temàtiques de tots tipus, i parlarem com hem de parlar.
I tant, que sí, molt necessari. Meritxell, on podem veure FibraCat TV?
Doncs FibraCat TV es veu a la TDT de manera oberta i gratuïta. I es veu, no cal ni resintonitzar, sinó que és on abans hi havia el canal RAC 105, el canal de música, el canal de videoclips, i ara, doncs sí, es fa zapping ràpidament, on abans hi havia RAC 105, ara existeix FibraCat TV i estem en marxa i creixent cada dia.
I tant, que si hi ha un programa, ja que hi som, que m'agradaria fer-ne menció, que just ha començat ara fa una setmana, Meritxell, perquè clar, estem aquí a finals de juny, i just heu començat fa una setmana, que és un programa molt interessant de contes, aquesta versió, la Lluna Verda, canviant...
Lluna Verda.
Sí, aquest final dels contes que des del Plusvàlua Dona portem molts anys parlant-ne de la gran necessitat d'aquests referents diferents, perquè els contes clàssics ens marquen moltíssim doncs, un fals masclisme i un empoderament molt erroni.
Correcte. Mira, la Lluna Verda és un dels projectes que especialment m'agraden dins de FibraCat TV. El que fem és portar els contes de tota la vida. El vam estrenar aquesta setmana amb la rateta que es comprava a l'escaleta, i el que hem fet és... Hi ha una revisió de gènere on, evidentment, doncs, com no, Mireia, tu ens has ajudat a fer-ho així, però hi ha una revisió de gènere. Hem tret absolutament tot el masclisme, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest conte,
sí.
I on el que pretenem és, ja no només buscar referents, que ens anirem trobant en molts dels programes que anirem trobant a nivell, ja no parlo de talent femení, sinó parlo del talent en general, sinó el que pretenem és que les nenes i els nens, quan vegin els contes, no absorbeixin referents o actituds o bueno, no sé, és el que et deies ara, no? Sí. Vull dir, al final els contes estan masculinitzats en general de fa molts anys, i el que pretenem és treure tot això i tenir una imatge absolutament neta on no hi hagi cap component de gènere. I per això també m'agrada especialment, no? Perquè els més petits doncs puguin aprendre des de l'inici que no hi ha diferències entre nenes i nens.
I tant que sí, perquè justament és a la primera infància, les edats més infantils, quan ja comencen aquestes segregacions. Doncs Meritxell, moltíssimes gràcies per entrar per telèfon, perquè justament amb la situació actual doncs sabeu que seguim complint tot el que és la normativa sanitària i de seguretat. Meritxell, molta sort i ens veiem ben aviat.
Doncs moltíssimes gràcies, moltes abraçades a totes, molts ànims i ens veiem molt aviat.
Adéu-siau, bon dia. Doncs seguim amb més bones notícies. Avui realment això és un no parar i Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora i experta en bones relacions, sembla ser que ens porta informació. Molt bon dia, Maria Eugènia.
Molt bon dia, Mireia. Sí, sí, us porto un tema de l'Observatori Social de la Caixa sobre les necessitats de les dones i els homes.
I quines són aquestes necessitats? Com va la cosa?
Mira, en realitat, aquest informe ens dona, ens il·lumina el fet de que hi ha una certa desigualtat. Uh-huh. Que tenim que treballar, fixa't. L'informe explica que un dels principals elements d'aquesta desigualtat entre homes i dones és la situació de major vulnerabilitat econòmica de les dones.
Sí.
Els números són impactants. Les dones pateixen més del doble que els homes la falta d'autonomia econòmica. És sí. molt, molt important, eh? Menys, fixa't, del doble.
Més del doble, sí. Això al llarg d'aquestes dues darreres temporades, aquestes dades ja es començaven a apuntar i amb el arrel del Covid doncs, ha augmentat molt. Quines més dades tenim amb aquesta major vulnerabilitat?
Fixa't, en aquestes dades passen d'un 14% d'homes uh-huh. versus un 33% de les dones. Eh? La diferència és enorme. Eh?
I tant, estem parlant de més del doble.
Uh-huh. Una altra dada molt, molt important són les diferències notables entre els majors de 65 anys.
Sí.
La bretxa de les pensions mitges de les dones i els homes a Espanya és d'un 32,5 punts. Molt, molta diferència. Eh?
Sí.
I aquest informe el que ens dona moltes dades, però la conclusió important és la següent, que hi ha encara molta desigualtat. La qüestió econòmica entre homes i dones s'arrossega ja des de fa molts anys, però té conseqüències per la vida quotidiana i fixem-nos que també per la gent gran, tremendo, eh?
I tant.
Tremendo, tremendo.
Sí, perquè com deies, aquesta desigualtat tan gran amb els majors de 65 anys, on les dones ens trobem amb un 32,5, com ens indica l'estudi de l'Observatori de l'Obra Social La Caixa, doncs realment és per tota aquesta història que portem a sobre i s'arrossega i acaba afectant justament a les pensions.
Exactament. En el moment que un és més vulnerable, encara està en una situació més agreujada, no?
I tant.
Que no hem de deixar de donar-nos el compte que això segueix passant i no baixar el llistó, no, amb això i seguir lluitant per aquest tema que és tan important, aquestes dades, i que es posin al damunt de la taula perquè tothom prengui part en començar a ser conscients de que això està passant encara.
I tant que sí, Maria Eugènia, perquè només des de la conscienciació, només saber la realitat, realment podem treballar-ne. I des d'aquí, des del Plusvàlua Dones, volem agrair l'ajuda sempre constant de la Caixa, que és una de les entitats col·laboradores del programa. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Eugènia, i amb ganes de retrobar-te físicament ben aviat aquí a l'estudi del Plusvàlua Dones a Ràdio Estel.
Igualment, Mireia.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Paula Fernández Ochoa.
A vosotros, un placer sempre estar aquí.
Moltes gràcies, Laura Rosillo.
Gràcies a tu, Mireia.
I moltes gràcies, Anna Plans.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I com deia la Maria Eugènia, hem de seguir treballant contra aquesta vulnerabilitat, contra aquestes desigualtats. Per aquest motiu us esperem a totes dijous vinent aquí al Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel. Feliç i productiva setmana i amb molta salut.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
La vocació del cristià és la santedat, en tot moment de la vida, a la primavera de la joventut, en la plenitud de l'estiu de l'edat madura, i després també la tardor i a l'hivern de la vellesa i, finalment, en l'hora de la mort.
Joan Pau II. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.